L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, cordialíssima. Una jornada més, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts 10 de febrer, com cada dia obrim la crònica informativa de la jornada i ho fem com sempre, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'actualitat que avui obrirem parlant de qüestions mediambientals. La Reserva Nacional de Caça dels Ports doblarà la quota d'abatiment de cabres salvatges davant l'avanç de l'epidèmia de la sarna. Avui també destacarem que la Diputació de Tarragona impulsa la millora de la xarxa viària A del Tebre. I a Camarles i Lligallos ja tenen, la presentaven el passat cap de setmana, nova candidata a l'alcaldia per Convergència i Unió. Es tracta de Sandra Saragossa. Els alumnes de l'Institut de la Mare de Déu de la Candelera donen una nova vida als ordinadors. L'objectiu dels alumnes de quart d'ESO és el de recuperar peces per donar vida a nous PCs que acabaran lliurant a entitats socials del municipi. I a l'Aldea, al Col·legi 21 d'abril, han començat les obres de l'aula multiusos. Parlant encara de qüestions educatives, a Santa Bàrbara, l'Oliveta imparteix un taller de sentiments i emocions per als infants que hi assisteixen. L'objectiu és fer-los descobrir, subtilment i a través dels jocs, els seus propis estats d'ànim. També han començat a fer un hort ecològic i un taller de cuina per aprendre a fer menjar blanc. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui també passarem per Alcanar, concretament per parlar de dos cursos que organitza l'àrea de desenvolupament local de la Regidoria de Dinamització Econòmica, un curs de màrqueting per a la petita empresa i un altre d'agricultura ecològica. Aquestes són les qüestions més destacades d'un temps d'actualitat, l'informatiu EMUTE, que tot seguit us comencem a ampliar aquí, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions mediambientals i ho fem perquè la Reserva Nacional de Caça dels Ports en doblarà de 20 a 40 exemplars la quota d'abatiment de cabra salvatge davant l'expansió de la sarna sarcòptica que amenaça de delmar l'espècie. La Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça, formada per les administracions i sectors implicats, ha acordat aquest increment en una reunió celebrada ahir dilluns al migdia per analitzar la situació després que s'hagin detectat ja 130 exemplars infectats a les àrees privades de caça pròximes. També han tornat a carregar contra el cos d'agents rurals els que acusen d'ocultar informació sobre el desenvolupament de la malaltia i han tornat a reclamar la dimissió del seu cap a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García. Abatre més cabres per intentar reduir la densitat d'exemplars que facilita l'expansió de la sarna i al mateix temps intentar treure un major profit dels beneficis econòmics que generen per a les administracions que es poden veure seriosament amenaçats durant els pròxims anys. Aquest és el plantejament que ha posat sobre la taula la Junta Consultiva de la Reserva dels Ports. La previsió per aquest 2015 és duplicar de 20 a 40 exemplars el nombre de trofeus a abatre dins del territori de la reserva. Pel que fa a les àrees privades de caça limítrofes, s'ha deixat el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica obert per estudiar els increments que s'hi aplicaran. En el cas de Gandesa, un dels municipis afectats, ja han decidit d'ampliar també la quota. Després que les administracions que gestionen la reserva, la Generalitat, junt amb les comunitats autònomes del País Valencià i Aragó, així com els ajuntaments, ingressessin el passat 2014 un total de 122.000 euros en concepte d'autoritzacions i taxes, la possibilitat que durant els pròxims 3 anys la població de cabra salvatge pugui quedar considerablement reduïda, pràcticament extingida en el pitjor dels casos, genera preocupació entre institucions i també entre el sector dels caçadors. El representant dels municipis del Baix Ebre a la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça dels Ports, Joan Sanaúja, argumentava als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies la necessitat d'augmentar la quota d'abatiment de cabra salvatge a la reserva per així reduir la densitat de la població davant l'expansió de la sarna. Joan Sanaúja.
Quan hi ha més densitat i més prop, és on pot haver més afectació. Llavors s'ha pres l'acord este, òbviament per això, de dir, escolta'm...
Tal com abans comentàvem, Sanahuja aprofitava també la seva intervenció per tornar a demanar la dimissió del cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre.
El que sí que hem pogut comprovar és que l'actuació del departament, en aquest cas, ha sigut la que tenia que ser davant d'uns processos d'aquest tipus. Però sí que tenim que dir que demanem la dimissió del cap dels agents rurals, de forma rotunda i taxant. I ho diem pues, senzillament perquè la informació que tenim, el que no pot ser, és que hi hagi una mostra d'un animal abatut que sigui sospitós de sarna el dia 22 de desembre i el dia 7 de gener aquestes mostres encara no hagin anat a la vora. Això és intolerable i no es pot permetre de cap de les maneres.
Per la seva banda, el responsable de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre, Manel Enrollo, admetia que les àrees privades aplicaran també un augment de quota de captura de cabra.
Quantes augmentaran? Si s'augmenten la reserva, perquè tots els plans d'aprofitament van lligats a la reserva de caça. Tots, perquè normalment són limitats a la reserva. Nosaltres també augmentarem, suposo, que tindrà reunions, claro, i s'augmentarà les captures de les àrees privades que tenen aprofitament de caça.
I per últim, escoltem també les paraules del coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montesó, que demanava coordinació a la Generalitat i que no es criminalitze gratuïtament les ramaderies pel cas de la sarna.
La llumeta d'alerta mos se va obrir quan els ramaders mos diuen que havien passat els agents rurals a inspeccionar, no sabíem que tenien la inspecció de les ramaderies i si tocaven ells, sols hi toca a la Direcció General de Ramaderia i al cap d'uns dies, evidentment, va passar la Direcció General de Ramaderia a inspeccionar allò. Això no pot ser. Aquí hi ha uns, que és els que li toca la feina, fer-la i fer-la ben feta, que per això estan preparats i tenen veterinaris, i mirar, i no fer saltar bolos al territori, com algú ha fet saltar, de que venien això de ramaderies que estaven en aquest territori. Les ramaderies quan se traslladen d'un lloc a un altre, i quan se compren no es venen, i després se fa el sanejament que pertoca. El que no pot ser és això. És un món de rumors, a mi m'han dit, jo coneixo i ho sé de per certa. Això no pot ser, perquè el que estem fent és mal. A la gent que està fent la feina ben feta, als ramaders que estan fent la feina ben feta i també a la imatge d'aquest territori que al final acaba apareixent com un desastre.
Abans escoltàvem la intervenció d'un dels representants, els representants municipals i també els de la Federació Catalana de Caça, presents en aquest organisme, creuen que amb una gestió correcta el punt àlgid de l'impacte de la sarna pot arribar en 3 o 4 anys i a partir d'aquest punt la població es podria començar a recuperar en funció de l'impacte final. De moment, dels 130 exemplars potencialment afectats, alguns han donat negatiu a les analítiques, sostenen que cap ha estat localitzat encara dins la Reserva Nacional de Caça, sinó a les àrees privades limítrofes. Admeten, però, que la seva arribada és només qüestió de temps. Tot i creure que no tots els animals poden acabar afectats per la malaltia, i alguns podrien fins i tot superar-la, creuen del tot necessari abatre els animals afectats des de l'exterior cap al centre del focus davant la pràctica impossibilitat de sanejar l'espècie en un espai obert. La Junta Consultiva, en aquest sentit, considera que la gestió de l'episodi per part del Departament d'Agricultura ha estat del tot correcta, malgrat el retard relatiu a l'hora de donar les primeres autoritzacions a caçadors i agents rurals per abatre animals sospitosos. Per contra, acusen els agents rurals d'haver amagat informació sobre l'episodi que hauria entorpit la celeritat de les actuacions en una nova escalada en el conflicte que enfronta ajuntaments i caçadors amb el cos. Els agents rurals, la Junta Consultiva, segons va publicar l'Agència Catalana de Notícies, va reclamar fins i tot en un document a la Generalitat que els apartés de les tasques de gestió de la Reserva Nacional de Caça, argumentant que no complien les funcions assignades i van tornar a demanar la dimissió taxativa del cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre.
Anuncia's a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara a parlar de la Diputació de Tarragona, que impulsa la millora de la xarxa viària d'un dels municipis al nostre territori, com és Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té més informació Lluïsa Bertomeu.
La Diputació de Tarragona destinarà 59.200 euros a la millora de la xarxa viària al municipi de Deltebre. Així ho estableix el conveni signat entre els dos organismes, on es preveu el finançament de les obres de construcció d'una rotonda a la confluència de l'Avinguda Germans Carci l'Avinguda de l'Assumpció a la Corba del Vivet, tal com explica l'alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu.
Sí, vam firmar un conveni de la Diputació de 59.200 euros que és per arreglar el cruce entre Germans Càrcils i l'Avinguda Assumpció, allí per una rotonda. Allí l'Ajuntament tenia que executar un aval que hi havia d'un bloc de pisos que es havia fet i no tenia prou diners doncs, per a fer esta cruïlla, per a fer esta rotonda. Llavors van demanar la subvenció a la Diputació i en l'ajuda de la Diputació i l'execució de l'aval doncs podrem fer esta rotonda. És una rotonda, les coses s'hi tenen de mirar per al futur, és una rotonda que el futur donarà el servei també per lo que és tots els terrenys que hi ha pel parc del riu i també, com no, doncs, la cruïlla principal que són Germans Carci i l'Avinguda d'Assumpció.
La construcció de la rotonda servirà per reordenar aquest punt del trànsit que és problemàtic a causa d'un revolt bastant pronunciat.
Gràcies, Lluïsa, i sense moure-nos de la zona, des de Deltebre passem a Camarles. Convergència i Unió de Camarles i els Lligallos va donar a conèixer aquest passat cap de setmana l'alcaldable per a les properes eleccions municipals del 24 de maig mitjançant un acte públic celebrat als Lligallos i també a Camarles. En aquest sentit, cal dir que l'actual regidora de Convergència i Unió a l'oposició, Sandra Zaragoza, serà la candidata a les properes eleccions municipals per Convergència. La nova candidata, que ha estat presentada per una llicenciada en dret i membre de les Joventuts Nacionals de Catalunya, de Camarles i Lligallos, es va mostrar il·lusionada per aquest nou repte i es va comprometre a treballar amb la màxima energia per tal de realitzar el canvi que Camarles necessita partint de la responsabilitat, la transparència, la comunicació, la sinceritat i el treball. Saragossa va basar el seu discurs a través de quatre pilars: la dinamització econòmica i l'impuls del turisme, el manteniment dels carrers i dels espais públics, el foment d'activitats culturals i esportives i l'atenció a la ciutadania. La nova candidata convergent en remarcava que els camarlencs i camarlenques tenim un municipi que disposa d'un gran potencial i per aquest motiu hem de crear els instruments i les accions necessàries per situar-lo al lloc que es mereix. De fet, Saragossa explicava com a exemple que s'ha de treure més rendiment i més profit a les instal·lacions i infraestructures ja creades i que a dia d'avui estan en desús, en males condicions o bé desaprofitades, com és el cas del casal, del sindicat, de l'antiga llar de jubilats o del polígon industrial, entre d'altres. A l'acte de presentació de la candidata convergent també hi va participar el president de Convergència Democràtica al Baix Ebre, Lluís Soler, el portaveu de Convergència al Parlament Català, Jordi Turull, i altres representants del partit al territori. Lluís Soler es mostrava totalment satisfet amb l'elecció de la nova cap de llista i destacava la seva dedicació, entrega i estima al municipi i a la ciutadania. Soler afirmava també que el projecte de Sandra Zaragoza i de Convergència Camarles i Lligallos és un projecte ambiciós i de canvi que ha de permetre impulsar el municipi. En la mateixa línia es pronunciava també el portaveu de Convergència al Parlament de Catalunya, Jordi Turull, que va mostrar la seva plena confiança amb la nova candidata. Turull emfasitzava que la nova candidata, Sandra Zaragoza, disposa de la capacitat, actitud i valors necessaris per esdevenir una alcaldessa de referència que dona resposta als problemes del moment actual i al mateix temps se'n remarcava també la il·lusió i les ganes amb les quals ha acceptat aquest repte. Sandra Zaragoza, de 41 anys i diplomada en comerç, exerceix com a gerent en la seva pròpia empresa de neteges i es dedica també a l'activitat agrícola. Zaragoza ha estat regidora de CiU a l'oposició des de l'any 2012 a l'Ajuntament de Camarles i també ha estat activament vinculada al teixit associatiu municipal.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Ametlla, perquè els alumnes de l'Institut del Municipi, de l'Institut de la Mare de Déu de la Candelera, donen una nova vida als ordinadors. L'objectiu és que els alumnes de quart d'ESO recuperen peces i donen vida a nous ordinadors que, en acabar el curs, aquests ordinadors, aquests PCs, seran lliurats a entitats socials del municipi que ho necessiten. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Els alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar donaran una altra vida als ordinadors. En concret, els alumnes de quart d'ESO es troben treballant en un projecte a l'assignatura d'informàtica guiada pel professor Roman Sánchez de reutilització d'aparells electrònics, bàsicament PCs. L'objectiu és que aquests 14 alumnes recuperin peces i donin vida a nous ordinadors. A l'acabar el curs, aquests nous PCs es lliuraran a entitats socials del municipi que ho necessiten. Ens explica Xavier Sánchez, director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
És un projecte que va sorgir a finals del curs passat, on vam fer una formació sobre emprenedoria a les aules, i enguany, abans de començar, doncs ho vam començar amb el professorat de quart d'ESO i concretament el professor d'informàtica de quart. Llavors, ell, que ja havia tingut experiència, doncs ens va dir que, bueno, que hi havia un projecte que seria, doncs, reciclatge de components electrònics, bàsicament d'ordinadors, i a partir d'aquest reciclatge, doncs, fer un ordinador nou, que ho farien els alumnes, evidentment, posar-lo en funcionament, i aquest ordinador nou, un o dos, els que poguéssim, fets a partir d'això, de reciclatge de components d'antics ordinadors, doncs es donarien a entitats socials.
Aquestes peces a reutilitzar, segons el director del centre, s'obtindran a través del material recollit amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per aquest motiu, Sánchez ha fet una crida a la població a que, si tenen un ordenador vell que no poden arreglar, que el duguin als dos punts de recollida, al Centre d'Interpretació de la Pesca, al CIP, i també a l'Institut. Com a precedent d'aquesta experiència, es va dur a terme a Amposta, on es van obtenir bons resultats.
Gràcies, Olga. Des de l'Ametlla viatgem cap a l'Aldea. La Regidoria d'Educació d'aquell ajuntament informa que s'han iniciat les obres de l'aula multiusos del Col·legi 21 d'Abril. Aquesta nova instal·lació permetrà deixar de costat un dèficit històric d'infraestructures en aquest centre escolar del municipi de l'Aldea. Al Col·legi 21 d'Abril li mancava un espai com el que ara es construirà, un àmbit per desenvolupar activitats imprescindibles per al correcte desenvolupament de la tasca educativa, reunions, esports, festes, activitats de lleure, etc. L'obra d'iniciativa municipal té un pressupost de licitació de 180.000 euros i es finançarà amb fons del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, del PUOSC i també amb recursos municipals. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament Aldea i també des de l'equip de govern municipal hi ha molta satisfacció per poder, d'una vegada per totes i després d'anys de gestions encaminades a fer-ho realitat, d'acabar disposant d'aquesta nova infraestructura. S'agraeix als serveis territorials d'ensenyament la seva participació i acompanyament en tot el que ha estat la supervisió del projecte i la tramitació administrativa per implantar l'obra al centre educatiu. Una obra amb la qual es fa justícia a les necessitats de xiquets i xiquetes del Col·legi 21 d'Abril. I sense abandonar qüestions d'actualitat referides al municipi de l'Aldea, hem de dir també que la Regidoria de Benestar Social i Família informa que un any més es posa en marxa la gala benèfica Un Cop, aquest any en benefici de Creu Roja, concretament per al seu programa d'ajuda a l'erradicació de la pobresa infantil. Aquest any, la gala Un cop a la pobresa infantil es farà el dia 7 de març a partir de les 10 de la nit al poliesportiu de l'Aldea i comptarà amb la col·laboració de l'Ajuntament a l'organització, igual que el bar Tiràs de Camarles, Amado Cebolla i Jordi Carapuig, comunicadors de les Terres de l'Ebre, que seran els presentadors de la gala. Hi haurà també la col·laboració de Leaf Events, empresa que s'encarregarà de la part tècnica, llum, imatge, so i cobertura informativa a càrrec d'emissores com Radio Delta, Ràdio i Televisió Ulldecona, Antena Aldaia, Canal T i Canal 21 Ebre. El desig des de l'organització és el de poder omplir el poliesportiu de l'Aldea el dia 7 de març i per això es demana la col·laboració, com cada any, a través de fons recaptats que van íntegres a l'entitat beneficiària. En este cas, i enguany, com hem dit, Creu Roja, Assemblea Local de l'Ampolla. L'entrega de la recaptació es farà en acabar la gala i s'espera de poder comptar amb la màxima participació possible per tal d'acabar beneficiant com més persones, millor.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust, la millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta, la Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta, per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara per parlar de l'Oliveta, un centre que imparteix el taller Sentiments i Emocions per als infants que hi acudixen. L'objectiu és fer descobrir als nens i nenes subtilment i a través dels jocs els seus propis estats d'ànim. També des de l'Oliveta han començat a fer un hort ecològic i un taller de cuina per aprendre a fer menjar blanc. De tot plegat ens en parla avui des de la Plana Ràdio en la següent crònica Josep Roig.
El centre obert l'Oliveta de Santa Bàrbara entre les diferents activitats que organitza durant el curs per als infants. Aquest primer trimestre del 2015 ha començat un taller de sentiments i emocions, amb l'objectiu de que els nens i les nenes comencen a prendre consciència del propi estat emocional i també reconèixer aquestes emocions en altres persones per saber apreciar i treure un bon partit de les emocions pròpies i comprendre i respectar al mateix temps també les dels altres. Montse Tomàs, una dels responsables del centre, explicava que el que volen mostrar és la importància de saber transmetre aquests sentiments i emocions d'una manera simple i entenedora a través de jocs i fins i tot de les populars cares dels emoticons. L'escoltem.
Estem duent a terme este segon trimestre, que va començar al gener, un taller de sentiments i emocions. És una mica complicat, vull dir, per poder parlar lliurement de com te sents, de, vull dir, normalment si et sents bé, doncs, bueno, ho diràs, no, però una mica també interpretar als xiquets la importància de poder dir com se senten i identificar els seus sentiments i les seues emocions.
Un altre mètode que utilitza el centre per donar a conèixer aquests estats d'ànim als infants és la caixa dels petons. Montse explicava que es tracta d'un joc en el que els nens i nenes han tingut que dibuixar uns llavis a un paper que es diposita a una caixa. Quan un dels nens o nenes està trist, amb l'ànim baix, pot anar a buscar un petó a la caixa. Així, encara que sigui d'una manera subtil i a través del joc, van fent-los prendre consciència de les seues pròpies emocions i sentiments i del perquè de cada estat d'ànim.
És algo que és molt simple, però que vull dir, per a ells ja i els apropa una miqueta al que realment és cada cosa. Ho fem molt a través de dels emoticons, dels mòbils, doncs, que ja simbolitzen una mica com els estats d'ànim. I el dimarts van fer la caixa dels petons i dels bons moments. I era que cada xiquet ens pintàvem una mica els llavis i en un paperet fèiem un petó. Este petó, tot dins d'una caixa que l'hem d'acabar de decorar i fer el seu raconet, doncs el dia que algun altre tingui un mal moment o estigui trist, doncs bueno, pot anar i agafar un petó i que el faci estar una miqueta més content. I ells anàvem dient situacions i l'havien de dir per què estaven contents o per què estaven tristos quan els passava allò.
El centre també ha començat a fer un hort ecològic i un taller de cuina per aprendre a fer menjar blanc. El centre obert La Oliveta ofereix als xiquets del poble una sèrie d'activitats extraescolars, com jocs, fer els deures, fer manualitats i moltes altres coses.
Gràcies, Josep, i avui tancarem el nostre recorregut informatiu a ritme de propostes formatives, propostes que, en este cas, ens porten a Alcanar, perquè a través del programa de competició Competitivitat Empresarial, la Regidoria de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat un parell de cursos per a totes aquelles persones que hi estiguen interessades. Un curs, el primer d'ells, de màrqueting per a la petita empresa, que tindrà 10 hores de durada i que estarà dividit en 5 jornades. S'impartirà concretament en horari de 8 a 10 de la tarda els dies 19, 26 de febrer, 5, 12 i 19 de març a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat. És un curs que té com a objectiu apropar als alumnes la realitat del màrqueting actual en un entorn complex i dinàmic i dotar-los de les eines i coneixements imprescindibles per a que siguin capaços d'avaluar correctament el seu propi negoci o projecte empresarial. D'altra banda, també des de l'àrea de desenvolupament local hi ha la previsió d'organitzar un curs d'introducció a l'agricultura ecològic. Cultivem salut és el títol, és el nom d'aquest curs, que tindrà en este cas una durada de 50 hores dividides en 14 sessions. Començarà el dia 20 de març i acabarà l'11 de juliol. L'horari de les classes serà els divendres als matins, de 9 i mitja a 1, i en este cas el lloc on s'impartirà la sala polivalent de l'edifici de serveis agraris d'Alcanar. El públic destinatari són totes aquelles persones interessades en l'agricultura sostenible. A través del curs s'oferirà formació teòrico-pràctica que donarà als participants les bases tècniques per cultivar la terra d'una manera sostenible, oferint alternatives viables i en expansió de producció agrícola. Tant el curs d'agricultura ecològica com el de màrqueting per a la petita empresa tenen les inscripcions gratuïtes i, això sí, les places limitades. Per a més informació o directament per inscripcions, les persones interessades es poden adreçar a l'adreça de correu electrònic desenvolupament@alcanar.cat o, si ho prefereixen, al servei d'intermediació laboral de l'Ajuntament d'Alcanar, demanant per Judit Sancho o trucant al telèfon 977-73-20-13.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 00 12, 977 45 00 12, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà l'1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La tendència, bàsicament de sol. Avui serà un dia, ja ho diu el mapa, ell tot sol, radiant el dia, assolellat, amb temperatures ara baixes, però després a migdia l'ambient es farà més suau, es farà més agradable. Poden guanyar terreny els núvols a prop de la costa, especialment a la Costa Daurada, o també cap a les Terres de l'Ebre, però en principi no esperem precipitacions. Sí que hi haurà més núvols cap a la zona de València, fins i tot guanyaran terreny cap al nord, cap a Castelló, al llarg de la tarda. A les Illes Balears, nuvolositat variable, en principi sense precipitacions. I els pròxims dies continuen les nuvolades cap al sud, fins i tot poden guanyar terreny les precipitacions a l'arxipèlag Balear, però a Catalunya el temps més tranquil, potser dijous passi una línia d'inestabilitat que porti algun ruixat, sobretot en l'àrea del Pirineu.
Amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. També el d'avui, dimarts 10 de febrer, ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. I a l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per seguir-nos en nom dels serveis informatius de les diferents emissores que col·laborem, que participem en l'edició d'este temps d'actualitat. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.